En els migdies de COPE Menorca, començant el programa d'aquesta setmana, el Mirall de l'Església. Un programa que preparam des de la delegació diocesana de mitjans de comunicació i que el feim aquí davant dels micròfons en Carlos López, controlant, amb Navero Moll, en Diego Urbón i en Toni Fullana. Veritablement és una alegria tenir-los entre els nostres i esperam que el programa, com feim cada setmana, sigui del seu agrat i que els hi ajudi a conèixer la realitat de l'Església de Menorca. I ja començant dient que aquesta setmana és el dia de la catequesi.
Amb el lema Catequistes, servidors de la misericòrdia, efectivament celebrarem a la nostra diòcesi aquest diumenge i a totes les parròquies i centres el dia de la catequesi, una jornada per reflexionar damunt aquesta transcendental pastoral.
I arribam també en l'esdevenir setmana de Sant Litúrgic i anem a escoltar idò l'evangeli d'aquest dia.
En aquell temps, Pilat va dir a Jesús: «És tu el rei dels jueus?» Jesús va contestar: «Surt de vos això que em demanau, o són d'altres els que us ho han dit de mi?» Pilat li va contestar: «Jo no som jueu, és el teu poble i els mateixos grans sacerdots els qui t'han entregat a les meves mans. He de saber què has fet.» Jesús va contestar: «La meva reialesa no és d'aquest món. Si ho fos, els meus homes haurien lluitat perquè jo no fos entregat en els jueus.» Pilat va dir: «Per tant, vols dir que ets rei?» Jesús li va contestar: «Teniu raó, som rei. La meva missió és la de ser un testimoni de la veritat. Per això he nascut i per això he vingut al món. Tots els qui són de la veritat escolten la meva veu.»
El poder disposa de la força per imposar-se als súbdits. Pot ser un poder de dissuasió o de persuasió, un poder de seducció o simplement la força bruta. Els mitjans de comunicació són una forma de poder, com ho són també els controladors de les finances. L'Estat té un poder que, si és democràtic, és acceptat pels ciutadans, però no deixa de tenir la capacitat per fer complir en nom de les majories la seva política. Un temps l'Església tenia molt de poder sobre les consciències, avui no tant. En el pretori de Jerusalem, el màxim poder de l'imperi, representat pel governador Ponç Pilat, es troba confrontat amb Jesús, un galileu acusat i desprovist de tot poder, sense armes, sense advocats defensors, sense el suport del poble, sense presumpció d'innocència. I no obstant, en aquesta trobada es produeix un diàleg sorprenent, articulat sobre un malentès. A l'interrogatori de Pilat, Jesús es declara rei, però d'una naturalesa diferent, que no és d'aquest món. I és que Jesús no ve a competir amb els poderosos. No té poder, només se sent fort amb l'autoritat de ser testimoni de la veritat. Davant la màxima representació del poder polític, Jesús representa el profeta que només disposa de la paraula, el màrtir que s'hi juga la vida, el militant de base que es desfà pels altres, no cercant altra cosa que el bé comú i la justícia per als més pobres. Jesús és testimoni de la veritat. Quina veritat? La de Déu, que s'encarna en l'absoluta entrega pel poble que Jesús és a punt de consumar. Per a Pilat, degués ser més perillós Jesús que Barrabàs. Aquest podia ser combatut en les mateixes armes. Però com ofegar el testimoni de la veritat de Jesús? La seva eliminació física a la creu del Calvari no aconseguir fer callar la seva veu. El ressuscitat ens segueix cridant a ser tots amb ell testimonis de la veritat. Tots els qui són de la veritat escolten la seva veu.
Hem de donar les gràcies ben sinceres a en Joan Febrer, que avui acaba la seva col·laboració en aquest programa durant 3 anys, ha anat comentant l'Evangeli i de tot cor. Moltes gràcies, Joan, perquè mos has apropat sincerament a la vida de Jesús i a l'Evangeli.
Si conocies... Escoltant de la germana Glenda, del seu disc A solas con Dios, la cançó que es titula Si conocieras.
Vivir sin amor. conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras como te amo, como te amo, serías más.
Tenim aquí amb nosaltres avui en aquests micròfons en mossèn Antoni Vedell, que és vicari episcopal i delegat de Catequesi de Mallorca. Ha participat en el curs que s'ha cada any la festa del Pilar a Menorca, i estem en el curs que ja ha donat juntament amb un matrimoni d'Inca, és el catequista, company de viatge en el procés d'iniciació cristiana. Crec que avui per avui mos demanem, Toni, qui és? Què és un catequista avui?
Un catequista és aquell que té sobretot la missió dins de l'Església, en nom de l'Església, dins la comunitat cristiana, de possibilitar que els catequitzants, ja siguin els fiats, ja siguin els joves, ja siguin els adults, que cerquen descobrir més que ser cristià, que descobrir més a Déu, possibilitar que se trobin amb el Senyor, que se trobin en Jesucrist, que descobreixin que és la vida cristiana, que tinguin una experiència descoberta de l'Església, no? Per tant, és que catequista és aquell que facilita aquesta trobada amb el Senyor. Evidentment, necessitarà uns instruments, necessitarà un mètode, necessitarà un procés, haurà de qualque manera engegar un procés de fe, no? I haurà d'acompanyar aquell catequitzant.
Has partit en el curset d'una pregunta: com cuidar la nostra fe? El catequista, com pot cuidar la seva fe?
Clar, hem partit un poquet d'aquesta pregunta perquè a mi em sembla la pregunta fonamental, precisament perquè el catequista, com que ha de ser aquell que ajuda a fer camí, que acompanya un procés de fe, primer de tot ell ha de ser aquell que cuida la seva, no? aquell que possibilita la trobada amb el Senyor, és aquell que viu d'aquesta trobada constantment. Cuidar la fe, el catequista, jo crec que els catequistes de Menorca ho han dit moltíssim bé, no? Escoltar la paraula de Déu, viure l'Eucaristia i viure els sagraments, i després també participar de l'experiència comunitària, no? La necessitat de viure una experiència comunitària.
I també has parlat de company de viatge, d'un procés d'iniciació cristiana. Estem parlant molt, de verament, de procés d'iniciació cristiana. Què entenem quan deim això de procés d'iniciació?
Primer de tot entenem que molts dels nostres catequitzants, molts dels nostres nens, de joves que s'acosten a l'Església, moltes vegades cercant un sagrament amb motiu de la primera comunió, no estan iniciats. És a dir, això d'entrada, es parlar d'iniciació cristiana vol dir que no estan iniciats. No és com abans, que potser venien els fiats i ja havien tingut una experiència despertant la fe, ja havien tingut una experiència de pregària. Avui venen i no estan iniciats. Per tant, per això parlem tant d'iniciar a la vida cristiana. Iniciar la vida cristiana, per tant, no basta donar-los continguts, no basta donar-los ensenyança, no basta donar-los un catecisme perquè l'aprenguin. Hauran de descobrir què és ser cristià, i per això iniciar, lo iniciàtic sempre és agafar de sa mà i ajudar-te a descobrir què és lo important de sa fe cristiana, no? Però no només explicant-ho, sinó que ho toquis en ses mans, no? És allò de ses tribus, que inicien sa vida de sa tribu. Per tant, per això, per iniciar sa vida de sa tribu, has de conèixer sa tribu, has de conèixer què vol dir a sa guerrer de sa tribu, no? Què vol dir ser cristià? Per tant, el company de viatge és aquell que acompanya en el fiat, acompanya el jove, i l'ensenya a pregar, i l'ensenya a descobrir a Déu en sa pregària, o l'acompanya a una celebració i li diu: mira, els cristians celebrem així. I després, evidentment, també li explica o li ajuda a descobrir sa paraula de Déu i a descobrir aquell fragment d'aquell evangeli, no? És a dir, el company de viatge és aquell que precisament entén la vida cristiana com un gran viatge interior, com un gran camí interior, i l'acompanyant és aquell que l'acompanya a fer camí i a descobrir, no? a descobrir aquells paisatges preciosos de la vida cristiana.
I quan estem parlant de procés d'iniciació cristiana, parlant d'edats, hi ha unes edats concretes perquè que es parla d'iniciació per poder fer un sacrament o independentment s'ha de fer un procés d'iniciació sense necessitat o obligació dels sacraments. Com funciona això?
Jo penso que iniciar la vida cristiana no és preparar per uns sacraments, és preparar per la vida cristiana, però és evident que dins l'iniciació cristiana necessàriament hi haurà la recepció dels sacraments, però fixa't que no és preparar per la primera comunió, preparar per la confirmació, no? No, no, és preparar per la vida cristiana, és preparar per la vida cristiana adulta, és descobrir la paraula de Déu, és descobrir la vida cristiana, com viu un cristià després normalment, és però després, evidentment, a l'iniciació cristiana han de rebre el sacrament de l'iniciació, que és el batisme, la confirmació de l'Eucaristia, que és una trobada amb el Senyor, però inserit dins un procés, dins aquest procés de descoberta de què és un cristià, com viu un cristià, i dins aquest camí, evidentment, rebrem els sacraments. Hi ha experiències bastant interessants on ja no se proposa voleu rebre la confirmació, no, vols tu viure una experiència de descobrir més a Jesús, i després dins d'aquest procés en algun moment te convidarem a la recepció del sacrament, no? Jo crec que els pares per aventura, més que la pregunta de dir, vols que el teu fill faci la primera comunió? Vols que el teu fill sigui sabatí? Vols la pregunta correcta, vols que el teu fill sigui cristià? Clar, per ser cristià rebràs batisme, rebràs la primera comunió, però la pregunta no és vols que celebri aquests ritus? No, no. Vols que visqui en cristià i, per tant, també celebrarà aquests ritus, no? És sutil, no? És sutil.
Vosaltres heu parlat, juntament amb un matrimoni, els seus noms...
Nefraïm i Narut.
Exacte. Han parlat de la seva experiència preciosa, un testimoniatge que val la pena sentir. Parlat de l'aventura de Jesús, d'una experiència. Us podies fer una mica de resum d'aquesta experiència, com funciona a Inca?
És una experiència que té ara en aquest moment, me sembla, 3 o 4 anys, i és una experiència molt, molt vella, no? Els al·lots, quan han fet la comunió, se'ls convida a continuar amb aquesta experiència de l'aventura de Jesús. No és una catequesi preparatòria per la primera comunió, és una experiència, diríem, de postcomunió, tot i que hi pot haver al·lots que venguin a l'aventura i no han fet la comunió, i per tant la faran dins el seu procés. És una experiència que juga amb uns elements. Un és l'element de joc i també l'element d'esteller. Després hi ha l'element de la catequesis, no? un moment de catequesis que la fan per grups, perquè és una catequesis, diríem, de distintes edats. No? Venen des d'aquells que han fet la primera comunió, per tant tenen 9 anys, fins joves que en tenen 15. El joc el fan plegats moltes vegades, que el joc inicial. Després la catequesi és separada per edats. Per què? Perquè cadascú fa un poquet en el seu catequista la seva catequesi, aquell moment profund de catequesis. Després sempre s'ha trobat de cap amb una estona llarga de pregària i d'oració. El que volem amb aquesta experiència és que els nens que van en aquesta experiència, els adolescents o els joves que van aquesta experiència tinguin una trobada real amb el Senyor, no? Clar, després hi ha el moment d'excursió, el moment de convivència, el moment d'acampament d'estiu, que sobretot conviuen els catequistes. I sobretot els catequistes el que intenten cuidar molt és la seva fe. Com la preparen, com cuiden la seva fe, com preparen la sessió de catequesis, a fi de que els al·lots puguin tenir una experiència molt bella.
Per acabar, Toni, que estem amb la cursa, quines, dins tot aquest procés d'iniciació, quina és la missió del catequista?
Jo crec que la missió del catequista és enamorar en l'al·lot, en el jove, del Senyor, no? És ajudar-li a descobrir que el tresor de la nostra vida és el reina i que quan tu en descobreix que la vida és un do, que se fa un do, que el Senyor la mos ha regalada i que només pot viure la vida donant-la, això és feliç. En el fons és ajudar a descobrir en el jove, en el nen qui és, respondre a aquesta gran pregunta, qui som, i poder respondre des de la mirada del Senyor que te diu: tu ets el meu fill, no? Descobrir aquest fill de Déu, no? Això en tota la profunditat que té, no? Aquesta és la missió del catequista, no? Perquè li diu una persona, tu ets fill de Déu, no? I que ho descobreixi, que sigui feliç des d'aquí.
I crec que no seria completa l'entrevista aquesta si no parlessin del paper dels pares en aquest procés d'iniciació. Molt breument, quin creus que ha de ser el procés dels pares?
Jo crec que el procés dels pares, en alguns casos, serà aquell d'autoritzar perquè siguin iniciats. Alguns, això sempre, no? No se pot, un nen no li podem ajudar a fer un procés sense l'autorització dels pares. Alguns pares ho viuran un poquet com algunes vegades, no? Bueno, venen perquè volen, perquè, és a dir, a vegades els pares hi consenten, a vegades els pares hi col·laboren profundament perquè tenen una experiència de vida cristiana, i alguns pares pot ser una ocasió també perquè ells redescobresquin se fa.
Moltes gràcies, Toni. Supos que cursa s'ho ha anat prou bé, el toro. Supos que ha anat prou bé, no?
A Menorca tot va bé.
Moltes gràcies. També el que mos ve de Mallorca, també. Moltes gràcies, Toni.
Me ha esforzado y ha sido más fuerte que yo, pero de Señor, ahora soy motivo de risa, todo el día se burlan de mí porque yo me he enamorado de ti.
I començant parlant de l'inauguració d'una nova botiga de roba de segona mà a Mestral. Ens informa en Sebastià.
Mestral, el projecte d'economia social de Càritas Diocesana de Menorca, va inaugurar divendres dia 13 al vespre una botiga nova situada al carrer Bastió de Maó. En concret, a la planta baixa i al primer pis, el client troba roba de segona mà, mentre que el soterrani s'ha habilitat per a venda i promoció de productes de Saltarsanar, el projecte de Càritas en matèria de comerç just i que en aquesta nova etapa també renova la seva imatge corporativa. Lluna Unset ens explica com s'organitza aquesta nova botiga.
És una nova etapa de botiga, que el que se cerca és normalitzar un poc la botiga, el que serien altres, encara que sigui de segona mà, i donar una oferta, bueno, intentar arribar a un públic més divers i més extens. I, com t'he dit, és una nova ubicació on creiem que és molt més fàcil també trobar-ho i oferir els nostres productes com millor puguem a la clientela. Tenim la planta baixa, el primer pis, que pots trobar tant llibres de segona mà, com vinils, com roba de casa. I després tenim el primer pis, que també tenim una petita exposició de mobles restaurats. Mobles que venen de Mestral, que en el nostre taller es restauren i aquí també els pots trobar a la venda. I després, com molt bé has dit, tenim el soterrani, que ja hem ubicat l'altra Sanaia, que és el projecte de comerç just que tenim.
Un bon grup de voluntaris dels diferents grups de Càritas de les parròquies de tota la diòcesi van participar dissabte passat a la jornada que Càritas Diocesana va celebrar el toro dedicada a l'habitatge. El tècnic en aquesta matèria de Càritas, Enrique Domínguez, va presentar en aquest acte la campanya que té aquests objectius.
Sí, bueno, este año 2015 finalizamos un quinquenio, que es el del 2010-2015, en el que hemos incidido sobre todo en el acceso a derechos fundamentales, ¿no? En las dificultades que tienen las propias personas sin hogar para acceder y ejercer sus derechos a salud, a vivienda. Entonces, bueno, intentar poner voz también a estas situaciones, ¿no? Y sensibilizar sobre todo sobre el acceso y vulneración de derechos. Sí, nosotros queremos poner en valor sobre todo este año la posibilidad de que nadie sin hogar sea una realidad. Por eso está el lema de por qué es posible nadie sin hogar, porque creemos que hay que apostar precisamente por la esperanza y la posibilidad, y luego al mismo tiempo por un compromiso común. Creemos que nadie sin hogar no depende solo de las administraciones, que también es forma muy importante, sino también de la ciudadanía, de los medios y de las propias personas implicadas, ¿no?
El dissabte dia 14 de novembre, el Santuari de la Mare de Déu del Toro es presentà i s'explicà públicament el treball d'investigació històrico-científica de la Mare de Déu del Toro. que ha portat a terme la Universitat Politècnica de València, el senyor Víctor Pons Arnau, qui té un màster en conservació i restauració de béns culturals. El capellà del santuari ens explica els resultats d'aquest estudi.
En Víctor, la data de finals del segle XIII, com a tard principis del XIV, sembla que és l'època de la reconquesta, no?, del rei Alfons III, amb un estat de conservació pràcticament perfecte. Evidentment, ha patit incendis, ha patit saquejos, ha patit de tot aquesta imatge, però la llenya, l'interior de llenya, és una Mare de Déu tronc, que diuen, és tota d'una peça, i la llenya està en un perfecte estat, està en molt bon estat de conservació. Aquesta exposició que va fer, la veritat és que va ser un moment únic, perquè vam poder veure el vídeo d'estac que se li va fer, han pogut veure quines parts són seves originals i quines són reposicions, i allà que dic que reposicions n'hi ha molt poques i reconstruccions poquíssimes.
I ara, obrir l'agenda per informar-los del que hi ha que els propers dies. Primer de tot, un espai de pregària.
El grup Música i Evangeli convida una nova pregària que es celebrarà avui nit a les 8:30 del vespre a l'església de Santa Eulària de Mó.
A Barcelona, beatificació de Fra Àngel de Ferreries.
Serà demà dissabte a les 11:30 del matí a la catedral de Barcelona, on tindrà lloc la celebració de la beatificació de Fra Àngel de Ferreries juntament amb altres 25 frares caputxins.
Al final de l'any litúrgic, festa de Crist Rei.
Aquest proper diumenge, l'Església celebra la festivitat de Nostre Senyor Jesucrist, Rei del Món.
Aquest mateix dia es celebra el Dia de la Catequesi.
Aquest any amb el lema Catequistes Servidors de la Misericòrdia. Com hem dit, serà aquest proper diumenge a totes les parròquies i centres de la nostra diòcesi. Es celebra el Dia de la Catequesi.
Un any més es farà el Tridu de la Milagrosa.
L'Associació de la Medalla Miraculosa convida tots els socis, sòcies, devots i devotes a participar del Tridu de la Medalla Milagrosa que oficiarà mossèn Joan Camps a l'Església de Sant Josep de Mó. Serà els dies 25, 26 i 27 en els que es farà entrega de la Medalla de la Milagrosa. Cada dia es farà el rest del Rosari a les 6:30, el Tridu i la celebració de l'Eucaristia a les 7.
Es comencen a fer unes trobades que s'anomenen Betània.
El Secretariat Diocesà de Joventut ofereix enguany unes trobades que s'anomenen Betània. Són pregàries dirigides a els joves, obertes a tothom. La primera es celebrarà aquest proper divendres, dia 27, a les 8, a la parròquia Sant Antoni Maria Claret de Ciutadella.
I això és tot per aquesta setmana. Desitgem de debò que aquest final d'any litúrgic, dia de Crist Rei, dia de la catequesi, sigui del tot ben aprofitat i viscut per tothom.
Tinguin una bona setmana.
Molt bon divendres.